Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Portem...
Portem
mitja hora de programa que no heu vist ni vosaltres ni els oients de
ni els
visualitzadors de Twitch. Que jo crec que un dia, Marc, el dia que anem a tancar Mossega la poma, que no sé com serà això, el dia que passi, hauríem d'haver enregistrat totes aquestes prèvies. Totes aquestes... Però és que ens donarà igual. Ens donarà igual.
Quan tu i jo estiguem jubilats, vale? Quan tu i jo estem jubilats, llavors ja...
Que falta poco.
A mi em falta una mica.
Jo faria un programa encadenat que serien unes no sé, 20, 15 o 20 hores, com un llibre d'Audible, saps? I serien totes les prèvies que mai cap oient ha pogut veure o escoltar en el podcast ni veure Twitch del que nosaltres diem abans de començar el programa. I t'asseguro que bueno, en 24 hores cancel·lem tota la xeta, els mecenes...
La xeta, ens foten fora
tots,
de la xeta.
Tots fora.
Ens foten fora d'Amazon.
Fora.
Ens foten fora de YouTube, a l'App Store, tot.
Bueno, saludem els oients o seguidors que ens segueixen des de Twitch. Una abraçada. Avui aquest programa torna a tenir un mini petit format amb en Magma, en Marc Alier i qui us parla, en Tomàs Manzanares. I aquest... No tinc guió encara perquè no sé el que vol explicar el Marc. Jo sí que us vull explicar una cosa d'un responsable de màrqueting d'una empresa que inverteix 80 milions de dòlars en anuncis i el que ens ha dit de lo que li ha passat a Twitter les últimes dues setmanes. 80 milions d'anuncis en general, no a Twitter, en general. ¿Vale? I el Marc també té coses de tecnologia que vol explicar.
Sí, per tant, alguna coseta que volia explicar.
Vinga, doncs això conformarà aquest programa d'avui, aquest episodi, que és el 536 de la temporada 16 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
T'hi has fixat que quan jo faig la intro dura més? Tu has fet... Escolta, és que no portem 3 minuts.
Magma, Marc, és que tot el que tu fas dura més. Així de clar t'ho dic. Els d'amics som una mica intro interruptus.
Sí. Precoços.
Semblem adolescents en una piscina de Johnny Walker.
Ja semblem iaios.
Sí. Sí, a vegades, la veritat que quan el Raül, innombrable, que avui no hi és, fica...
Senyor R.
Fica en el grup de coordinació de Telegram de Mossega la poma, o tu, el gif animat aquest dels dos abuelos de Barrio Sésamo.
L'altre dia el vaig posar jo.
És tan bo. És que jo m'hi veig reflexit i et veig a tu, Marc. I et veig a tu. És boníssim. Bueno, tira endavant, que volies parlar de tecnologia, no?
Sí. Tenia ganes de parlar de tecnologia. Em sembla que el meu wifi està fotent el gilipolla per variar, però bueno, intentarem veure com...
Això et passa per vomitar.
O per comprar barat, no? Bueno, doncs a veure, en comptes d'agafar i començar a agafar i parlar d'aquestes coses, mira, jo faig servir com a eina de... Ja fa molts anys, jo he sigut usuari de wikis des de pràcticament, doncs això, des dels principis...
Una gran eina, per cert,
He fet servir wikis, he desenvolupat wikis, he fet coses, he fet moltes cosetes d'aquestes, i sóc molt fan del que es coneix, doncs, tindre una base de coneixement, Vale? Abans era, doncs, a veure, havien passat doncs, per coses com...
Oberta, no?
Una base de dades de coneixement pròpia, pròpia, meva. És a dir, tindre un lloc
on... Okay.
Que a veure,
però tu, llavors... perdona Marc, tu la wiki la fas servir per temes personals? No sé, parlo, de les, parlo de les guitarres, per tenir un punt, diguéssim, on emmagatzemes recerca.
El tema és, o sigui, al final entenc que la quantitat de links, de històries, de pàgines, de notes i coses que aprenem és tan bèstia que necessitem alguna manera de tenir-ho endreçat. Vale? Llavors, per exemple, jo vaig provar Evernote i, clar, Evernote és anar fotent...
Encara existeix, Evernote.
Sí, Evernote
no
encara
existeix. Passa, però...
encara existeix Evernote, perquè, clar, hi ha gent que té invertides moltes hores en crear precisament això. És una base de dades de coneixement, és a dir, les mateixes notes d'Apple, vale? Les faig servir per algunes coses, doncs faig servir l'aplicació Notes d'Apple. Per què? Perquè té una aplicació d'escàner amb OCR que està molt bé, perquè ho comparteixo amb la meva dona, i amb la qual cosa, doncs, diguéssim, tenim com una... doncs això, un conjunt
de... Home, si teniu la mateixa Apple ID, segur que ho compartiu.
Exacte, compartiu les notes, però ells tenim una forma molt...
Que sàpigues, Marc, perdona, deixa'm fer un parèntesis. Jo també comparteixo...
Jo sí que ho sap, però...
Jo també comparteixo amb la parella, compartim el Spotify Duo, que sabeu que hi ha un descompte per dues persones.
Està bé, no?
Sí, està força bé. Sí, perquè vol dir que et surt a 4 i pico per...
Spotify per a parelles.
Exacte. Sí, sí. Et surt a 4 i pico per cap bé. I està... Jo crec que és un detall... Amb això Spotify la va encertar, vale? I l'altra cosa que compartim són les notes de la compra, vale? De les notificacions, que va genial perquè jo...
Però ho feu a través de recordatoris?
A través de recordatoris. Es crea una llista de compra i tu li dius...
Està molt
li
bé.
Dius a la senyorita S, li dius... afegeix... Bueno, és a dir, añade caramelos en la llista de la compra, vale? Perquè no ho pots dir en català, que això és una tocada de Wimbles, i la mateixa llista compartida, quan tu dius, a la parella li surt. Vull dir que si un dia un va al súper i l'altre no... Pues,
el que compra, el que compra fa el xec i
no,
el tens...
O mentre l'altre va amb el cotxe li dius tu, falten huevos, aquí no hi huevos.
A més, una opció que està molt bé dels recordatoris és que li pots dir que t'ho recordi quan passes a prop del súper.
Ah, sí, això està molt bé.
Ja és brutal.
Bueno, doncs vull dir que es pot compartir tenint Apple ID diferents.
La idea és que necessitem, avui en dia, aquests que som els treballadors de l'economia del coneixement, el que necessitem és tenir molta informació, prenem moltes notes i hi ha moltes maneres de fer. Jo el que tinc són diversos escenaris. De fet, tinc un Evernote on tinc notes antigues, que de vegades tinc que encara anar buscant allà, perquè hi ha passwords antics o hi ha informació antiga, i ho tinc allà i ho vaig a buscar. A les notes d'Apple, doncs, tinc una sèrie de coses, però des de fa uns quants anys, doncs, jo vaig instal·lar-me una aplicació que està per Mac i per iPad i iPhone, que sincronitzo a través de Dropbox, bàsicament, i llavors és una aplicació que es diu VoodooPad. VoodooPad, vaig pagar els 15 euros o el que vol el que és, i bàsicament el que implementa és un wiki, és un wiki on tens moltes pàgines, hi ha moltes pàgines, però em permet fer links entre les pàgines i guardar la informació en text pla, en Markdown o en RTF, diguéssim, amb what you see is what you get. Jo puc exportar HTML i aquest tipus de coses, una base d'això. Llavors el que m'he donat compte és que darrerament comença a haver-hi, ja, diguéssim, penseu que el tema dels wikis va començar, de fet, amb Hypercard, que era un dels productes que portava el Macintosh original, vale? Que era com una aplicació de notes on hi havia hiperlinks d'una targeta amb una altra. I bàsicament són fitxers de notes.
Però l'origen
dels
wikis...
I l'HTML també ho hereda amb les marques dintre de l'HTML, de les tags, no? Dintre de l'HTML.
Exacte, o sigui, el Hypercard, el hyperlink ve d'això, del Hypercard. Vale? El Hyper és el primer software, diguéssim, que popularitza aquesta idea d'hipertext, és Hypercard, i no és un document, no és com el help de Windows 3.0 que tu tenies un help amb hiperlink, sinó que tu et dona les eines per poder-ho fer. I les teves notes es linken les unes a les altres. Després, en el 98, el Bart Cunningham és el que crea el primer wiki, que em sembla que vol dir wiki, un wiki és un autobús en hawaià, vol dir, vale? Que vol dir ràpid. Llavors és una manera ràpida de crear contingut en pàgines web, amb subpàgines web, i després això s'utilitza per això. Però bàsicament la idea és sempre el mateix, és a dir, tu necessites tenir una base de coneixement, un lloc on tu vas deixant idees, que pot ser un journal, poden ser bookmarks, poden ser imatges, poden ser documents, poden ser articles de blog, poden ser el que sigui que tu vas generant, i tindre-ho d'una manera que puguis relacionar la informació i que a més ho puguis cercar. Vale? Al final és això. Això pots utilitzar.
Jo amb això, Marc, sóc una mica Dani Gaia. Faig referència als oients que no m'escolteu. Faig referència a una polèmica que hi ha sobre els temes o tòpics de Telegram i que el Dani diu que això és molt boomer, que utilitzem tags i no sé què. Jo, com... Mira, traslladant-me la teva necessitat d'ordenar coneixement nou, perquè la feina és un altre món, la feina utilitzem eines de Microsoft i utilitzem Confluence, i bé, és una altra pel·lícula, però a casa. Clar, jo em vaig treure l'any passat la llicència de radioaficionat, és un món immens, que hi ha moltes coses i has d'ordenar la... Aleshores, sempre, quan m'he trobat en aquesta disjuntiva, sempre he fet dues coses. Per una banda, tenir ben classificats els bookmarks, tant a punts i coses que m'interessen, i això ho tinc, com utilitzo Firefox, doncs ho penjo d'una carpeta amb subcarpetes dintre del Firefox, vale? No poso tags, poso allà. I l'altra gran font de diguéssim, d'informació que per mi era important classificar i d'això eren els vídeos de YouTube, perquè hi ha un vídeo que em parla d'una cosa, un altre vídeo parla d'una altra, a vegades forma...
Tens bookmarks dels vídeos
no,
de YouTube?
No, tinc tags. Està classificat per tags.
A on?
Hi ha una funció que tu li dius a cada vídeo que tu li pots ficar una marca, com classificar-ho. Jo què sé, perquè parla de...
Ah, però això està dins de la teva compte de Google.
De la teva compte de YouTube, clar. Aleshores, tu els vídeos individuals es classifiques amb un agrupador, amb un grouper. Doncs aquest parla d'això, o aquest parla d'això i d'això. I aquest parla d'allò.
Vale.
I aquesta base de dades de coneixement, no classifico qualsevol cosa, classifico allò que jo sé que més endavant haig d'entrar per consultar. Per exemple, com es configuren els 1.500 paràmetres que té el meu equip de ràdio. Doncs hi ha un pavo a Michigan que se'ls ha currat els 1.500. I, hòstia, it's very interesting. O sigui, jo allà ho tinc allà fitxat perquè anar allà i fer un search em treu hores de recerca. Sabeu?
Exacte.
No sé si et passa a tu igual. Pues, jo amb aquestes dues conjuncions no m'ha calgut wiki perquè no hi ha hagut de copiar i enganxar contingut, senzillament a l'existent l'he classificat.
És exactament això. O sigui, el que hi ha és molt, hi ha com infinites estratègies per agafar i organitzar la informació. I el que sí que és veritat, per exemple, hi ha gent que fan servir els... com es diu? L'Omnifocus... Hi ha gent que fa els que venen del GTD, fan servir Omnifocus, hi ha moltes eines.
El GTD ha fet molt mal, eh?
Ha fet molt de mal. Molt
de mal, molt de mal.
No, però ja té però saps què passa? Que no està en expansió. És una mica com el pàdel, es va escampar molt i ara ja està com, diguéssim, cristal·litzat i a punt d'anar-se contra ell.
Avui veia a Master of Namings un pàdel que es deia Pàdel Nuestro.
Padel Nuestro.
Estàs en les cieles. Boníssim.
El Padel Nuestro. Sí. Bueno, doncs, hi ha moltes eines diferents. Llavors, per mi, diguéssim, el MediaWiki, que és el software que està fent Wikipedia, és un software molt bo i per mi era del millor que hi havia fins que en un moment determinat doncs, hi ha una empresa que va desenvolupar bàsicament el producte que coneixem com Google Docs i va ser comprada per Google. Evidentment, Google no va desenvolupar ells, ho van comprar i ho van integrar dintre del que és avui en dia Google Drive, on, diguéssim, es desenvolupa una tecnologia potent de what you see is what you get. I llavors, molts usuaris de... Per exemple, abans del Google Docs, els meus alumnes, jo els hi posava un wiki tipus Wikipedia i al·lucinaven pepinos amb el potent que era. En el moment que tasten el Google Docs i el what you see is what you get, ja s'acabó, ja no els agrada perquè...
Per cert, el concepte aquest de what you see, what you get és tenir un... És a dir, que tu no veus codi...
No veus codi font.
Sinó que ho veus tal com...
Ho manipules...
És what you see, what you get.
Ho manipules visualment, sí.
Exacte.
És manipulació visual.
És un editor que et mostra l'estat final.
Marc, t'haig de dir una cosa. La wiki és un enorme i magnífic mitjà quan... La gent que crea i la gent que consulta és gran i estan treballant sobre el mateix suport.
Sí.
És la gran diferència. Perquè
és gran el grup.
Google Docs està bé, però pensat per grups petits. Sí.
És un document. La wiki està pensada per una base de coneixement on hi ha molt, on es poden crear pàgines d'agrupació, pàgines d'índex, pàgines de categories i a més se fa el que en deia l'efecte pràctic. És a dir, molta gent va treballant i ho va polint i llavors ens queden doncs, això, és com Wikipedia o aquest tipus de coses. Però també pot ser una eina...
Marc, a l'origen era un software privatiu de les wikis? Això no va néixer de...
No, no, a veure, el primer wiki que es pot considerar com a wiki és ja dic, el HyperCard que ve del Mac i no existeix software lliure amb el Mac. El concepte de software lliure és del 84, com el Mac, sí, o sigui, no es considera, simplement el Mac va dir un software que es diu HyperCard, que és un software, una eina de desenvolupament de bases de dades de documentals. Vale, llavors, en el 98 hi ha un senyor que crea el concepte de wiki aplicat a la web, perquè el HyperCard és en un sol ordinador, mentre que la web és distribuïda. Però llavors el que fas és dir, vale, anem a crear webs de forma que tu les puguis editar des del mateix navegador. Deixant de banda això, cada vegada hi ha més tipus d'eines diferents. Llavors, ara tothom està parlant, tothom està fent servir, molta gent està abandonant coses com Confluence, com OmniFocus...
A les empreses no, eh?
O Evernote i tal, estan passant cap a una cosa que es diu Notion.
Notion.
És una cosa que es diu Notion, Notion. Us diré com el domini... Notion.seo.
Era una startup. Bueno, és una startup.
Notion.què?
SEO. Notion.seo. Notion, com ostion, però amb Notion. Vale?
Sí, es va posar molt de moda.
Bàsicament, a veure, podeu trobar-ne fins i tot clones. Hi ha clones a GitHub d'aquest producte. Bàsicament és això, una base de dades documental. Està desenvolupada amb un JavaScript d'aquests bastant avançats, amb unes capacitats de visualització molt bones i que et dona moltes eines, tant de cerca com de configuració de les pàgines, i pots fer una sèrie de coses. He pogut importar, mentre estàvem fent la prèvia, he importat tot el meu Budopad, diguéssim, totes les 250 pàgines.
Marc, la llegenda del producte o de la solució es diu One Workspace Every Team.
Sí, llavors està pensat, pot ser o personal, per treballar en grup, està online, pots importar d'Evernote, pots importar, doncs jo he importat des del meu Budopad, i tu pots després exportar. Vale? Llavors és una eina molt interessant, que està pensat, diguéssim, des del punt de vista més original del wiki, en el que tu et crees el teu arbre de documents i els vas linkant. Hi ha altres, en canvi he trobat que, perquè vaig tindre la osadia de dir que una cosa m'agradava, vaig dir Notion, hòstia, que bo que és, perquè...
Ho comprarà Google, això.
Bueno, espero que no, però és molt bo. Si ho compres, serà per matar-lo. Per exemple, les coses que fas, que si tu guardes bookmarks, et genera, diguéssim, com un preview de la pàgina que tu fas el link en la mateixa pàgina on tu fiques el bookmark, o si tens un link et pot crear com una còpia del contingut d'aquella pàgina, de manera que si algun dia aquella pàgina ja no hi és, tens una versió d'aquella pàgina posada. O sigui, molt interessant, tot cercable, tot indexable, tot linkable entre si. I a més, han anunciat aquesta setmana, doncs, que segurament fent-hi una connexió amb alguna cosa com GPT-3 o alguna cosa així, doncs ja estan en beta i estem en llista d'espera. Jo estic al 9.000 o una cosa així a la llista d'espera. En Canyet està darrere meu, o sigui, imagineu-vos que això és...
L'altre dia algú va dir, no?, que ja ho estava provant, sí, el Tàfol.
No, tothom estem fent cua. Tots estem fent cua. O sigui, han dit, ei, que traurem això, la idea és que el Notion aquest li ficaran, doncs...
Poca broma, que costa molt estar davant del Ganyet, eh? Tots anem darrere,
eh? Si està davant del Ganyet, ja vam fer una festa a Twitter, els que estàvem davant d'en Ganyet en la llista d'espera. Però... El bo és que en Ganyet va posar fent cua, va posar un tuit fent cua i no va posar d'on estava fent cua. Va posar només la pantalla del número d'espera. I per la font, i la paleta de colors i el tipus de lletra, els que vam dir estem davant teu perquè ja sabem de què estem parlant. O sigui, és de vegades hi ha això de dir o estàs in the know, ja, o no ho saps.
Però el Ganyet això ho té molt...
És això. O saps de què va o no saps de què va.
Li hem de reconèixer una cosa molt bona al Ganyet, i és que té un grup de gent que el segueix. El segueix molta gent, diguéssim, d'àmbit general. Però hi ha un grupet, que el seguim, òbviament, hi ha un grupet que el seguim i li seguim la corda. Saps el que vull dir?
I li
seguim
conya,
la corda i la conya. I és, ell és molt de fer aquests jocs d'humor, d'una imatge, d'una part, d'una lletra, d'una cançó, vale?
És com el xiste aquest de Dune, Marc, que ningú l'ha entès, només tu.
Ah, sí.
Sí, estem
amb aquest xiste que estem... Hem fet un col·lectiu d'afectats del teu acudit perquè no sabem de què va, però bueno.
O sigui, bàsicament és el Matt LeBlanc, és el Matt LeBlanc, el Joey de Friends, que li han posat ficant totes les cares al pòster de Duna, eh? I clar, si tens una germana infatuada doncs amb el Matt LeBlanc, aquestes coses li fan gràcies i m'arriben. Ja està. I llavors les coses no tenen més enllà. No. Bueno. No, hem de tornar fins als sumeris i aquest tipus de coses. Llavors, bueno, la gràcia d'això és el nòdium d'entrada, és la idea és compte perquè aquestes bases de dades de coneixement es comencen a integrar amb aquestes eines, diguéssim, de bàsicament de generació de text, de predicció de quin és el proper text que tu vols, amb la qual de cop i volta, si en la nostra activitat diària de prendre notes tenim aquestes eines, diguéssim, és com tindre un departament de copywriters i de gent que ens ajuda a endreçar la informació, preparar les coses, analitzar, treure conclusions, poca broma. Vale? Llavors, el Notion m'ha agradat molt, però com que Twitter dit, hòstia, que bo que és el Notion, l'Ostion, que bueno que és el Notion, hi ha hagut gent que m'ha dit que hi ha altres coses, i interessant, per exemple, hi ha una cosa que es diu LogSec, on...
Amb C de Catalunya o amb G de Girona?
Amb G, entenc.
L-O-G. Log. L-O-G-S-E-Q. Vale?
Ah, vale, LogSec. Ok.
Però entenc que el Notion, Marc, és un software as a service, no? És a dir,
sí,
tota
és,
la teva info
Notion
està en els teus
servis. Sí, és software as a service, però la gràcia...
I no et fa una mica de por que tot el teu coneixement no
serà descarregable, no? D'alguna forma.
És descarregable. O sigui, jo he provat de fer una cosa, importar-la...
Però són formats oberts, perquè, per exemple, les notes d'Apple...
Et donen HTML. Les notes d'Apple són una passada.
Demà no passarà. Però les notes d'Apple no les pots... O sigui, es poden exportar, però no hi ha una manera fàcil de treure-les en Mac.
No és fàcil, però bueno, potser amb Apple
Script
ho fa ràpid.
No es pot, eh?
Potser amb Apple Script no és tan difícil. Però en aquest cas, sí, el Notion és exportes, bàsicament exportes una pila de pàgines web. O sigui, cadascuna de les pàgines que tens és una pàgina web que ja serà o Markdown o HTML o al final tot és HTML i d'això. Sí. O sigui, aquestes plataformes ja comencen a ser totes molt... molt curoses en permetre la importació i l'exportació de la informació perquè és el primer que mirem. O sigui, els que...
Evernote ho permet?
Sí. De fet, Notion, quan diu importes, li pots dir importar des d'Evernote. Però... Vale? I fins i tot ja té un preu, perquè es veu que clar, si has de fer queries a l'Ovesti contra l'Evernote, doncs que té un preu, llavors ja, diuen, ja té un preu en funció del número de pàgines que tinguis a l'Evernote, però clar, hi ha gent que porta com a 15 anys fotent coses, fotent notes i activitat diària. Llavors, la gràcia del LogSec, vale? D'entrada és que és open source.
Sí.
Vale? Mm-hmm. És open source, pots tindre una desktop app, una aplicació de desktop per Mac o per Windows i treballes en el teu ordinador amb una carpeta dintre del teu ordinador o et pots muntar en un servidor que tu vulguis on tu puguis executar un Docker o un servidor on puguis executar contenidors, t'hi fots el teu contenidor, executes l'aplicació, ho envies contra una carpeta en el sistema operatiu de llances i fots uns certificats digitals i la tens online i pots treballar amb la penya i també ells t'ho deixen hostatjar.
I és interessant perquè això va per on top, és a dir, va per sobre d'utilitzar un text pla Markdown o models d'organització o altres eines. Està damunt, d'això. Sí.
Exacte.
Quin model de negoci?
No sé el model de negoci, però hi ha un tema filosòfic a darrere que us explicaré. Jo, per exemple, faig servir un editor de text que es diu Markdown, Markdown, que és un editor de Markdown per Mac.
És
gratis, és open source, sí? És molt minimalista i a mi m'agrada perquè no hi entra ni el corrector ortogràfic del Mac allà dintre.
Ah, perfecte.
Ni el corrector ortogràfic. O sigui,
jo faig servir el Visual Studio Code últimament.
Hi ha plugins de la comunitat. Suposo que pots posar un plugin de diccionari o de corrector.
Sí.
Hi ha mil plugins diferents de mil coses diferents. Estava mirant a la pàgina.
Hi ha moltíssims. Llavors, el que em va interessar al LogSec és que és una miqueta com allò de l'Omnifocus. Vale? Així és com l'Omnifocus venia, diguéssim, de la secta del GTD, vale? de los hijos de David Allen. Vale? Doncs el LogSec es veu que hi ha tota una filosofia darrere, que són els que parlen del... com en diu un moment que us ho dic? El jardí de coneixement digital. El Digital Knowledge Garden. I llavors, en aquest cas, així és com el Notion està més pensat com un wiki en el que tu vas construint la informació i pots crear jerarquies de pàgines linkades i tens un índex a l'esquerra i pots anar navegant i crear els teus bookmarks, sí, i els teus favorits i el d'això. Doncs el LogSec, que també hereda d'un altre producte que ve darrere, vale? O sigui, hi ha com unes dinasties d'aquests productes, ja fan els seus filtres d'importació i tot, vale? La idea en aquest cas és buscar, és que tu vagis fotent la informació a saco, una mica com es fa amb Evernote, que tu vas fotent notes i notes i notes i notes, i llavors la idea és que aquest sistema té eines de cerca i de creació de connexions entre els textos que tu vas ficant i els teus enllaços i les coses per descobrir informació el que tu estàs ficant allà dintre. És a dir, i llavors creen grafs d'idees, grafs de documents, grafs de links i coses, i fins i tot tenen eines de generar serendípies.
M'agrada molt LogSec per lo que té de comunitat open source, vale?
Perquè... Però tu el fas servir, Tomàs?
No, m'estava mirant ara les característiques. Aleshores, des de la seva pàgina principal t'enllacen a Trello, on t'expliquen, sí, quin és el seu roadmap, no? I té el to do, doing, down i long term, i està superbé, tio. És la primera vegada que veig... Clar, el seu open source pots posar les cartes damunt de la taula, no? Però es veu clar què s'està fent, què vindrà, què s'està treballant.
Home, a mi l'eslògan m'agrada, perquè el primer que posa és a privacy first, open source knowledge base.
Sí, bueno, perquè tu descarregues en local o en
Trello,
servidor.
Clar. En el Kanban, en aquest bàsic del Trello, jo tinc una llista que és la de ja tardes. I el to do, el ja tardes, doing, waiting response, don't...
Trello és de la gent d'Atlassian.
Sí, l'ha comprat Atlassian. L'ha comprat Atlassian.
Sí. El van comprar.
L'ha comprat. O sigui, Atlassian... de fet, Atlassian, que són els d'Asana, em sembla, van comprar Jira i van comprar Trello.
Bueno, és el de Jira...
Han anat comprant tot d'eines de productivitat.
Però per què collons van comprar Trello, també? Bueno, perquè algun
moltíssima...
dia el deixaran de...
Bueno, no, perquè moltíssima gent...
Perquè Jira i Trello...
Bueno, Jira no té res a veure amb Trello. És un ticket, és una eina de ticketing, bueno, i fa moltes coses.
És més gran, Jira.
I Asana, de fet, final... incorpora una espècie d'interfície tipus Trello, però el Trello és molt minimalista.
I poca broma, perquè estan contractant gent... Vale, a LogSec, i ofereixen tot el contrari de lo que ofereix Twitter, tio. Uau! Pasta, community...
Els de Twitter ara deixen fer remote.
Remote work stipend, health insurance, mental health, time off, educational stipend, pension match, tio. Aneu corrents els que us han fotut fora de Twitter. Aneu a LogSec, però cagando leches, tio.
Fet fora,
cagando leches.
Almenys ho pinten bé. Sí, sí. Una miqueta del llibre de WordPress, O sigui, penseu que el Matt Wallenberg, que és el senyor WordPress, és el Matt Wallenberg, de vegades el podeu escoltar en el podcast de Tim Ferriss, on aquest senyor no té, ja van decidir que tothom fa teletreball, tothom fa teletreball, i ell treballa amb WordPress i de tant en tant es dedica a córrer carreres de cotxes.
El model de WordPress és un model interessant perquè és un producte, diguéssim, gratuït, amb la seva essència és obert, vale? Tothom el pot fer servir, hi ha una comunitat molt gran, però com és un projecte que té una certa complexitat...
És una quarta part d'internet, clar, és una quarta part de la web.
I és un projecte que té una certa complexitat i que on pots enganxar peces, diguéssim, poden ser privades o open source, però en tot cas que tenen un manteniment al darrere i, per tant, tant pel WordPress com per les peces de tercers, molta gent diu, hòstia, no és el meu negoci mantenir el WordPress, currar-me, mirar com està programat, afegir funcionalitat... O que me'l mantinguin, això que ho faci una empresa tercera. I el model de negoci d'aquesta gent és just els serveis avançats que poden donar empreses on la base continua sent un producte open source.
Sí. A més, a mi em fa molta gràcia quan parlo... Jo, per exemple, tinc estudiants de màster o de grau que estan fent el projecte de fi de carrera o que estan en alguna empresa i em diuen, és que PHP, no sé què, no sé quantos. Dic, tio, PHP... Té WordPress, és una quarta part de la web i no se'n va enlloc. I a part, poca broma, l'arquitectura de programació interna de WordPress és molt bona. M'agrada molt.
O sigui, i aquí l'ha criticat molt per la fragmentació, per temes de seguretat, en fi. Bueno.
He desenvolupat PHP té WordPress, no. Per... WordPress té PHP, no?
Sí.
No,
PHP, o sigui, PHP està fet, WordPress està fet amb PHP.
Ah,
igual
això,
que Moodle, i igual que molts altres projectes sí. Open source que són autèntics dinosaures i que, o sigui, més, gairebé mitja web és PHP. Vale? Llavors, segurament, si tu vols muntar un projecte nou web, per, no
perdó,
PHP...
Mossega la poma és WordPress.
És WordPress. Mm. Mossega la poma és WordPress.
I el plugin que ens manté la independència de tenir el nostre propi RSS per podcast
és
un plugin de WordPress.
Exacte.
Sí, no li donem cap valor ni cap importància, però té un manteniment fàcil, una instal·lació senzilla, i a Mossega la Poma ens ha permès no dependre de cap xupòpter o tercer. Nosaltres tenim el nostre propi podcast, el nostre propi blog, el nostre
el
propi
nostre gat
RSS i el nostre propi servidor d'àudios.
El nostre gat.
Correcte.
I ens el follem com
volem.
Excepte l'àudio de Spotify, que no és nostre.
Bueno, però si Spotify se n'anés o tanqués, és igual.
No passa res, tu seguiràs.
A l'origen el tenim nosaltres. Sí, sí.
No, però hi ha moltes vegades...
La nostra base d'usuaris és molt gran, Spotify.
Molt de developer motivat i que diuen que volen fer coses amb no sé quina plataforma, amb quina de no sé què, i amb no DJS o amb d'allò. Igual que els que ara fa uns anys parlaven de Ruby on Rails, que ara sembla que ha desaparegut... que continua sent-hi, que continua sent-hi, dir no, compta amb despreciar certes tecnologies antigues perquè encara funcionen i tenen productes legats que no
però
són
però els
anirem.
Developers no desenvolupen els developers el que fan és cada dos anys estudien el que està de moda per canviar d'empresa i guanyar el doble i ja està, no cal que desenvolupi. Només has d'estudiar el que es posa en plan tòpic, en plan top,
que se pone de moda.
Sí, lo que tu, és a dir, que se surt ara Ruby on
blockchain.
Pues ara estudies blockchain i ja està. Ruby on blockchain. Pues estudia corre tot el framework, i cobres el doble. I hostia,
sí, però...
i quan veuen que no tens ni puta idea de programa, ja surt una altra cosa.
Has de buscar una altra cosa. Si tu vols cobrar quatre vegades més, el que tens que fer és agafar i ficar-te en un projecte crític com a persona crítica.
Però tu no programis res, ni una línia de codi. Tu estudia molt, això sí. Ara has deixat Ruby on Rails i surt Maragda on Tracks. Hòstia, tio, a Maragda on Tracks, a saco paco, tio, saco paco. Perquè si tu, el primer de les Big One que digui, busco programadors de Maragda on Track, jo sóc un Maragda on Track, developer, senior, apachale, passa. I quan entres allà, comences a mirar què està de moda, perquè has d'estudiar l'ús següent per sortir del Maragda on Tracks abans de...
Has de mirar el rànquing de... Sí,
aleshores, hòstia, tio, si fas això, no desenvolupes una línia de codi i vius de puta mare.
Això sí, si saps C++, tens feina sempre.
Home,
o Cobol. És igual que estigui de moda, que no.
O Cobol.
No, però a mi és habitual, eh?
Sí, però,
si
saps...
Els projectistes
no
de
mola,
màster que em critiquen alguna plataforma, dius que aquesta plataforma, dic, ei, és una eina.
Però no mola, perquè si tu ets desenvolupador de Cobol o de C++, només vas a parar al mateix sac. Has d'anar a un lloc i resoldre un problema, per tant, has de currar i desenvolupar. I no mola.
Evidentment.
I això no mola.
No mola perquè, a més, no estàs a la ona. No estàs a la ona.
Però llavors... Llavors, Marc, que dius que els del màster, però què critiquen? Perquè ho veuen com una cosa antiga?
No, de tant en tant venen i diuen que a l'altre dia diuen aquest llenguatge no, perquè està molt antic, quat i no sé què.
No és el framework de món.
Mira, en el món del luthier, hi ha dues coses que estan molt valorades. Una són power tools, eines, diguéssim, elèctriques o màquines de control numèric, fresadores... polidores.
Alifixit dels luthiers. Alifixit dels
luthiers. Noves o eines manuals vintage que si tenen 100 anys, millor.
Com un violí, com un Stradivarius, igual.
Un Ribot Stanley de 1950 val una pasta.
Però és que val una pasta només per l'efecte museu. Ja no et dic si l'utilitzes i que sí,
Però per fer-los servir, perquè, perquè sobretot coses, per exemple, fabricades en els anys 80, coses fabricades en els anys 80, millor no les toquis amb un pal llarg. Mm. Per què? Perquè és quan, per exemple, quan es va posar de moda el bricolage en els anys 80, empreses com Black & Decker, que de fet és Stanley, van fer la següent idea, dir, anem a treure eines barates que durin 2 anys. Per què? perquè sabien que l'aficionat al bricolage estaria un any. Es compraria les eines, es compraria el taller, es muntaria les coses, faria coses durant un any i no els tocaria mai
I
més.
I després?
Ja no els tocarà.
Ah.
Clar, era, sabien que hi havia, tenien ja estudis sociològics de dir certs...
Però què és, que et dona la neura del bricolatge i després
ho deixes? No, perquè hi ha no, la neura del bricolatge, no ho fas mai més.
És molt humà i molt... És una cosa que tenim, a més, els homes masculins, parlo de la part... Perquè a mi en ràdio passa exactament igual. Em passa igual, A mi m'encanta molt el món de les antenes, vale? I les antenes es poden fer en tubs de...
No me digues.
De ser inoxidable, els cables... Però si tu ets una persona normal i fas un mínim de pressupost i mires el que costa tenir tot l'ensemble d'eines per poder seccionar tubs d'acer, per poder fer coses...
El dia que es mori el meu pare, quan em vengui totes les eines que té, em forraré.
Però si tu multipliques el cost de l'eina per les vegades que ho faràs servir... No et surt a compte. Millor compra-ho fet.
No,
és que no et surt gens a compte. Oh,
és
que aquesta antena que és vertical, que té no sé què, que té un no sé quantos que ve de no sé quantos, em costa 1.500 euros. Si és que és més barat que et compris les eines i el material.
Però no estàs fent el càlcul adequat.
No, perquè per un petit col·lectiu has de sumar les hores de gaudi. Exacte, aquí està.
Exacte.
Aquí està.
És a dir, això és, per exemple, en hores de cine, quan et costaria? I tu estàs allà muntant les coses i fent...
Sí, però l'excusa que li dones a la teva dona, no és, no, això no li dius, lo de Gaudí.
Pues,
si no, no t'ho deixaria.
No, és que per la parella hi ha dos factors... Per les parelles hi ha dos factors que compten. ¿Vale? Una és que les teves hores de Gaudí van en contra de donar-li gaudi a l'altra persona. Vull dir, malo.
O la deixes tranquil·la.
Depèn de com siguis. I segona, amaga el pressupost, perquè si poses el pressupost damunt de la taula no et deixaran fer res.
Això ha de ser l'últim, si t'ho pregunto.
Hi ha els beneficis, hi ha els beneficis inherents. És
bueno, que no toquis els pebrots, que estiguis allà tancat en el teu quarto.
El dia que tu passes de ser un autèntic inútil a canviar dutxes, i arreglar lavabos i arreglar portes.
Bueno, sí, Marc, però normalment els que ens agraden aquestes coses ni canviem dutxes, ni arreglem lavabos, ni res. Tu...
No, però ja tens les eines i ja passes a...
No, però jo tinc les eines i no faria res de la casa. Tu fas xupitxiquis de...
Ah, o sigui, que tenir les eines ja et fa...
Home, tenir les eines és per utilitzar-les en el lloc que et produeix plaer. Canviar un lavabo is not one.
No,
però tu poder agafar i resoldre problemes és dir, i després el que has de fer és
rascar juntes i això, no.
Jo el que he convertit el meu hobby en un little business que me n'he donat compte amb el que guanyo pasta,
jo estic pensant
pago les eines, amb el manteniment, que és el que sabem en el món del software de tota la vida.
Exacte.
És, en el manteniment és el meu, a que li arregli les guitarres,
el meu model de negoci. El meu model
aprenc
de negoci...
Molt,
sí, sí, que s'aprèn. El meu model de... Això funciona molt amb el tema dels radioaficionats, és que reparen equips, o reparen aparells. Uau. Que no és la meva intenció. Però jo ja porto
tot
temps...
Arriba.
Jo ja porto temps pensant també en la jubilació i també tinc un model de negoci, Marc, al voltant dels radioaficionats, que no és reparar res directament, però igual puc donar suport a certes coses, vale? Amb companyies americanes. Pues mira, igual sí, igual funciona, jo què sé.
Bueno, sí, sempre hi ha.
Pots fer ingressos passius fent un curs d'Udemy. Tornem a les...
Tornem als wikis. Tornem als wikis perquè...
La conclusió...
Tens 5 minuts, perquè hem de passar de tema si jo me'n vaig.
Hem de passar de tema. Llavors, la conclusió, ara que ja hem anat a fer de suport d'empreses americanes i hem parlat de ribots Stanley de l'any 50 i de les Black & Decker de l'any 80 que es trencaven els 2 anys, vale? ara que hi hem arribat aquí, ara no, ja són més bones, ja són més bones, però ja, en funció del color. Per exemple, les Bosch, si són blaves, són bones, si són verdes, són dolentes.
Oh, ara m'has fotut, que jo tinc una Bosch verda.
Les blaves són les bones?
A veure, la Bosch verda és molt millor que una de les Chuchipichi, vale? Però les bones de Bosch, dius, taladro Bosch, 1,4 kW, molt bé, verd, 70 euros, blau, 210. Què passa aquí? Ah, amigo.
Ah, el color.
Ah, amigo. Oi, doncs...
No m'havia donat.
El color.
Vale, tipus de coixinets, canvia tot.
I bueno, Festool? El meu pare té Festool.
Festool no és una marca blanca d'algú?
No
és marca blanca d'alguna empresa d'aquestes de ferreteria?
Home,
és l'ascendado de la Black Decker.
En marques d'aquestes, Makita, Makita, The World, aquestes són, diguéssim, les de Feten. Jo faig servir una marca que està enmig, que es diu Angel, que m'agrada molt, que fa coses que duren, a mi em duren, i a preu d'allò. Bueno, tornant als wikis, que només m'han donat 5 minuts.
O les broques de diamante, de punta de diamante, que venen a Amazon, que valen 2 euros, ¿vale? A ver, que esta con el diamante solo la han puesto al lado y han dicho broca, diamante, diamante, broca, y te la han venut, ¿entens? Vull dir que ya está. No tiene... A ver, un de punta de diamante por 2 euros no es una broca de punta de diamante.
Carbur. No es marca blanca de ningú, ¿eh?
Carbur. Les broques bones, carbur.
Depèn de per què vulguis utilitzar, necessites un tipus de broca o un altre, amb un material sí. Però bueno, segueix.
Bueno, doncs la gràcia, doncs, a mi el que m'interessa en aquest cas és dir, jo us proposo, dir, com a proposta m'ho seguis, dir, trieu, sigueu conscients de quina base de dades de coneixement feu servir, vale? Tingueu una, és a dir, que totes les notes que prengueu vagin a parar alguna banda i que algun dia ho podeu recollir amb un motor de cerca, amb algun
però
tipus
d'aranya...
Però no
n'hi ha cap definitiva, no? Perquè veig que fins i tot
va
tu ho tens desperdigat.
Hi ha filosofies diferents a darrere. És a dir, o sigui, jo, per exemple, ara, o sigui, m'agrada més Notion, però l'Oc sé que és open source i m'ho puc tenir jo, però me'l tinc que aprovisionar jo. No sé quina fer servir encara, tinc que prendre la decisió. En qualsevol cas, jo el que crec que és important, de tant en tant, cada N anys decidir en funció de com... El tema de la intel·ligència artificial és un punt molt important per Notion i el fer de poder-m'ho importar o fins i tot anar mantenint la meva mateixa base de coneixement en diverses plataformes a la vegada i al final amb la que vagi a entrar les coses perquè em fa il·lusió serà la que faré servir més habitualment. Llavors, tingueu-ho en compte. Segurament em decantaré per Notion, tot i que no ho tindria que fer, però les campanes i els pitos de vegades... funcionen.
Bueno, ja ens ho diràs, perquè està bé i tots tard o d'hora necessitem una eina que potser ha d'estar adaptada a les necessitats. Però a mi l'Oxec que m'agrada, la filosofia. L'Oxec
pinta. El passa que no té tantes campanes i tants pitos.
Bueno. Anem per contacte. Vinga, avui hi ha coses a explicar. Vinga.
Bells and whistles.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, nois, doncs... Ai, senyor.
No sé per què apunto, perquè haureu d'editar un de vosaltres dos, que jo estaré...
Sí, jo intentaré fer-ho. Porto uns dies de massa càrrega de feina, però bueno.
41 minuts sense guió.
Sense guió, sí. Bueno, doncs, a veure, què anàvem a explicar? Ah, sí, sapigueu que estem enmig de la campanya que ha tret l'aixeta per ajudar els creadors de contingut, que es diu Suma i Multiplica't, on si tu aportes una aportació regular, o fins i tot ens vols fer un regal especial ara que arriba Nadal,
1.000 euros, 1.000 euros.
1.000 euros, de nada. No, però tu pots dir, hòstia, aquests nanos no estic subscrit, no sóc mecenes habitual, però mira, ara em ve de gust i els hi vaig a pagar una cervesa amb unes olives. 5 pavos. 5 pavos. Doncs tu poses 5 pavos només puntualment una vegada i l'aixeta que fa? Posa 5 pavos més, d'acord? Hòstia, feu-ho, tios, feu-ho. Perquè és fantàstic. Teniu de temps fins al 31 de gener, a part que hi ha altres sortejos al voltant per temes de l'aixeta. Però jo penso que això és el més important. Jo crec que ara toca, o, si voleu, i teniu aquesta amabilitat, de dir, mira, ara sí, va, els hi poso un euro de subscripció, que a l'any són 12 euros, i un euro al mes, que són 12 euros l'any, i l'aixeta ja farà el seu. O, hòstia, no he posat mai res i no vull tenir subscripcions perquè, bueno, no sóc molt de subscripcions i tal, però si faig una donació puntual. Hòstia, estira't una mica guapo o guapa perquè l'aixeta...
Estira-te un poquillo.
Perquè l'aixeta farà el mateix que tu, t'imitarà. Vale, doncs, això ho vam explicar la setmana passada i ja tenim gent que són maquíssims, que ja ho han fet, vale? Ja s'han apuntat. Per tant, moltes gràcies, Àlex Rubio, moltes gràcies, Xavier Beringas, perquè...
Home, Àlex Rubio ha sigut company meu de la FIP.
És alumne, ja. és exalumne l'Àlex.
Sí, sí, sí. Com van plorar tant la setmana passada, doncs ens han fet cas i s'han apuntat. O sigui que moltes gràcies a tots dos. I els que no ho heu fet, doncs animeu-vos. Ja, ara ja no podeu gastar diners amb el Black Friday, perquè quan escolteu el programa ja s'haurà acabat, tios, destineu-nos uns euritos, uns euritos a l'aixeta. aixeta.cat/mossegalapoma.
BiteRight simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. BiteRight redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. BiteRight patrocina Mossega la Poma. Més informació a biteright.dental.
Vale, anem per la notícia que jo us volia explicar, que m'ha semblat força curiosa, vale?
Explica.
A veure, una reflexió. Nosaltres, el Marc, el Magma, jo, el senyor R, la gent que ens seguiu a la compte de Telegram, la majoria de gent que coneixeu vosaltres, per Twitter no som els clients, som anchoves, seitons, som consumibles, vale? Els clients de debò per Twitter són aquelles empreses d'una certa mida que pel seu tipus de negoci inverteixen en publicitat a les xarxes socials, no només a Twitter, a moltes altres. Vale?
Quan veus tuit promocionado, no?
Sí. Aleshores,
patrocinado.
Patrocinado. Que poca broma. Per cert, una cosa. Si feu servir Twitter amb l'aplicació, tindreu un mogollón més d'impactes de publicitat que si feu servir la versió web descarregada de Twitter baixada al mòbil. Ho dic perquè jo tinc les dues i al final he desinstal·lat l'aplicació nativa, l'app, perquè l'app no parava de cada quatre tuits ensenyar-me publicitat i amb l'altra pràcticament no em veig.
Que raro.
Jo ahí lo dejo, eh? Dit això, en aquest sentit m'ha cridat molt l'atenció el que publica un director de campanyes B2B, vale? D'una empresa financera que no és gran en conjunt mundial, però des del punt de vista nostre, pues sí, és una empresa que, hòstia, és gran. Vale? Aquesta empresa destina 80 milions de dòlars en anuncis. És una empresa del món
inverteix,
financer,
eh?
Inverteix sí.
Això.
Dels
això
quals, sí, dels quals a Twitter hi destinava o hi destina entre un 8 i un 10% des del 2016. Són uns 750.000 dòlars. Vale?
O sigui, del pressupost anual un 10% anava a Twitter.
Sí.
Si feia 80 aleshores, i fa un 10% serien 8 milions de dòlars.
Però no el reparteix equitativament igual a tot arreu. Vale? O sigui, de la part que ell destina a cos, hi ha publicitat directa, publicitat indirecta, publicitat de xarxes socials... Mm-hmm. Vindria a ser així per el que van dir. Vale? Aleshores, aquest director havia dit, a veure, tranquils, anem a fer una cosa, anem a mantenir el que estem invertint a Twitter, igual que ho estem fent ara, i donem un parell de setmanes abans de prendre cap decisió a partir de que l'Elon Musk s'incorpora a la companyia, vale? Si no pren una decisió, diguéssim, basada en el que sigui. El director diu...
Sí. Com que l'Elon Musk ha comprat Twitter, ja marxem.
No. Ell li diu, nois, posem-nos a vigilar, estiguem atents, vale? Però en principi donem-nos dues setmanes, deixeu a veure què fa i en principi seguim gastant el que estem gastant. Vale? I al final el director diu, publica, les coses que s'han trobat. La primera, el rendiment que obteníem abans per campanya, que això es mereix, vale? Els ha caigut de forma molt significativa. Vale? Analitzen motius, descontent general, gent que ha marxat de Twitter, gent que es mira Twitter d'una altra manera, alguns motius els veuen clars i altres pues, no ho endevinen, però sí que analitzant les mètriques diuen que l'impacte que abans teníem, el rendiment que abans generàvem, no l'estem generant ara. Vale?
I per això és el que es mouen.
Una altra cosa, dic, hòstia, s'han produït problemes remarcables en la seguretat de marca. Ells associen el concepte seguretat de marca que els seus anuncis apareixin en llocs neutrals, que no apareixin, per exemple, al costat de contingut desagradable, contingut xenòfob i tal.
Sí.
No? I això abans estava més controlat i ara diu, hòstia, no ho podem controlar. M'arriben captures de gent que em diu, hòstia, el teu anunci ha aparegut aquí i aquí és un lloc que no és bo que aparegui. Vale? Al costat de... per tant, penseu que és una financera, és un tipus d'entitat que té un cert prestigi que acostuma a aparèixer als seus anuncis en uns llocs amb una certa seriositat. ¿Vale? Més coses que diu. És que, el que diu és molt, molt interessant.
Però això, amb dos, que en dues setmanes hagi canviat, em resulta curiós.
Bueno, seguim per l'altre.
Però estan fent molts experiments, estan fent moltes tonteries.
Nosaltres gastem molta pasta en Twitter i normalment en Twitter i en altres plataformes, i el que acostuma a passar per banda del proveïdor d'anuncis, no? És que tenim un equip, no? Tenim un, pues això, un account executive, un account manager, tenim un analista, un especialista creatiu, aquest equip que pot ser compartit amb altres empreses, però nosaltres teníem unes persones assignades a nosaltres per interactuar, per dir, hòstia, doncs m'haig de gastar això, com faig això, com gestiono això, com no... És l'equip de Twitter que estava assignat en aquesta compte que, hòstia, dejava una pastilonga, no? Vale, doncs diu, hòstia, de cop i volta han desapareix tot l'equip de contacte. Han estat tots acomiadats. Brutal, eh? Diu...
Ah, vale, tenien un equip intern.
Un equip de gent de Twitter. Clar, tenia l'account manager, l'account executiu...
Les persones de contactes.
Clar, exacte. Sí, sí, pues de cop i volta els acomiaden a tots.
Ja no hi són.
No, diu... De fet, ens vam assabentar perquè vam rebre un correu, un mail, informant-nos. ¿Vale?
Este correo ja no existe.
O sea, finalment...
Ja no tens interlocutor.
Sí, i em diu, hòstia, em diuen que tot el meu equip d'interlocutors, a l'account executive, a l'account manager, a l'enginyer creatiu, tots han marxat. Ja no tinc ningú a qui dirigir-me. I m'espero uns dies i al cap d'una setmana em diu, ei, que t'hem posat un account manager nou. ¿Vale? Un més un pavo. I quan vaig a parlar amb ella em diu, mira, ho sento, però avui mateix deixo l'empresa. O sigui, fantàstic, no? I una altra cosa que diuen, diu, la interfície d'usuari per la gestió de la publicitat, que sabeu que la gent que gasta una pasta en anuncis té una interfície pròpia per entrar dintre i diguéssim, definir campanyes i són eines que tenen doncs, els clients realment de Twitter, ¿vale? Diu, hòstia, ha començat a tenir molts problemes i errades de funcionament. No puc fer login a través de Single Sign-On, no puc utilitzar el Two-Factor Authentication perquè ha deixat de funcionar i ningú em diu quan estarà arreglat. A més, els canvis que fem a les campanyes no es deixen. O sigui, faig un canvi des de mitja hora ja codificant, li vaig a gravar i no se grava nada. ¿Vale? I a més, sense que nosaltres hàgim dit res ni hàgim indicat res, campanyes que teníem pausades des de feia 6 anys s'han reactivat de manera màgica. ¿Vale? Brutal. Aleshores, diu, mira, al final jo no volia aturar a l'invertir diners amb ells, però visto lo visto, m'aturo i de moment els dic que no inverteixin, que el meu equip no inverteixi i la meva empresa no inverteixi ni un euro fins que això no es solucioni. Vale? I doncs ho volia portar perquè és un exemple claríssim i real i des de dintre, no? Dels que són realment clients de Twitter, que no som nosaltres, són aquestes empreses que deixen pasta. Sí. I els problemes que s'han trobat. No? Us enllaçaré al...
Sí que és veritat que...
Digues, mama.
No, que dic que sí que és veritat que dins dels moviments que ha tingut l'Elon Musk que et poden agradar més, més o menys, mm-hmm. no? I molts són polítics. El que sí que no entenc és això, és el tema d'haver fet fora tanta gent el primer dia. Hòstia, això sí que trobo que
Benjamí,
que no té cap sentit.
No l'he escoltat, o no l'he llegit, no sé si era per ràdio, jo diria que era per ràdio, per tant ha participat en algun lloc. Explicant, ja dic, he llegit entre línies i ara, si vaig errat...
Tampoc he aprofundit amb el tema, però...
Jo, si dic una errada, demano disculpes, no? Però ell defensava, o venia a explicar, com ja sabeu que el Benjamí és molt de contrapunts, no? Deia, escolta'm, doncs jo crec que el Musk té un model de gestió, pot agradar més o pot agradar menys, però que el té molt clar al cap i que vol aconseguir el que vol aconseguir. I ho està fent...
Insane productiu.
Exacte. I que a Europa això ens sona que tenim un mercat o un mercat laboral i una forma de fer més conservadora, més proteccionista, ens sembla molt destroyer. Sí. ¿Vale? Però bé, jo crec que...
Que per cert, que jo vaig fer un tuit al respecte, que es parla molt a Twitter, ha fet fora... Això... Mm. Jo, a mi m'ha passat amb una startup de Barcelona, vull dir que no cal anar als Estats Units, ens van fotre fora un percentatge molt alt de la plantilla.
Sí,
no hi havia més remei.
Jo crec que les dues explicacions són plausibles, és a dir, és molt probable que en Mas tingui una idea al cap i que tingui un model de gestionar-ho que sigui molt trencador, molt disruptiu, molt diferent al que estem acostumats i igual a la llarga aconsegueix els seus objectius, no ho sé, ningú té una bola de vidre, i alhora que pugui estar fent coses que no tenen massa sentit perquè que a mi em tregui una funcionalitat, jo que no em gasto un puto dur a Twitter, pues me da lo mismo. Però aquesta gent que es gasta la pasta que es gasta,
quan parlem de
que
pasta,
no té single sign-on o que s'activin campanyes de publicitat que tenia desactivades des de feia 6 anys...
Poder és una feature, això.
Sí. Jo crec que no té sentit. És a dir, crec que la gestió correcta és combinar les dues coses. O sigui, tenir clar on vas, igual has de passar la serra i has de passar una mica dels que et critiquen, bueno, vale, no dic que no, però, hòstia, alhora hi ha coses, tio, que has de vigilar. No sé, sí. Em quedo una mica amb aquesta doble anècdota.
Mira, no ho sé, o sigui, el problema està que ara se'n parla massa, en parla molta gent, no sap, això que estàs explicant tu està molt bé, perquè estàs parlant, diguéssim, un client que des de ens està donant la perspectiva no de l'usuari, diguéssim, d'algú que va anar a tafanejar i a fer quatre
clients. No, el que deia, que nosaltres som els seitons, som els anxoves, no importa el que diguem nosaltres.
Sí, no importa, però, a veure, el Elon entra allà dintre i ja hi ha gent que ja s'havia posicionat que nosaltres no a Elon ell sap...
De fet, em sembla que va fotre fora tothom que l'Slack havia parlat malament d'ell. No sé quan de bulo hi haurà.
Això jo crec que és una mica, això és una mica exagerat.
És així, o sigui, a veure, no podem negar que hi havia gent a dintre de Twitter doncs, que eren, diguéssim, anti-Elon o anti els principis de lo que ell està dient. Et pot agradar o no, però al final ell entra dintre i diu que tu no t'agrada el que jo vinc a fer, doncs te'n vas perquè el gat és meu i prou. Una altra cosa és que te'l carreguis el gat. Ara el que s'ha de veure és dir, es carregarà el gat o no. A nivell funcional, el gat no s'ha caigut, tot i que es parla de que pot passar, igual un dia d'aquests veiem la balena, però el que està caient contínuament és Instagram.
No, el core, WhatsApp, sí, el core sembla prou resilient, una, i dos, a veure, aquestes eines que estan molt provades i que han passat per moltes fases tenen una base, un core molt resilient, molt treballat. ¿Vale? Una altra cosa és que col·laterals, com aquest que us deia de les eines que tenen la gent que inverteix en publicitat, no acaben de funcionar. ¿Vale?
Sí, hi ha un bug a Twitter que fa bastant, que hi és, no sé si us passa, que quan vas a un tuit et mostra a l'anterior el que havies vist. No sé si us passa des del timeline. Fa bastant que hi ha aquest bug. I no.
Bueno, sí, timeline... però això era per Elon,
timeline
era... Sí, sí, ja hi era abans, però fas clic a un tuit i t'ensenya a l'anterior que has vist. Yeah. A l'últim.
Bueno, el que Twitter fa amb el timeline, algun dia, quan després de que surtin tot allò que està classificat, algú explicarà, perquè Twitter fa amb el timeline el que li surt de les pilotes. I és igual si tu vols tenir el timeline.
Això m'interessa, desapareix i no ho veus mai més. I
o veus una cosa repetida 20 vegades. Jo dubto molt que l'originari del contingut hagi apretat 18 vegades el tuit, saps? Ell, no sé, són coses que a mi se'm fa una mica difícil d'entendre. Però bueno,
són coses que passen. Però jo crec que ja ho veurem. No estic, jo estic convençut que l'Elon no té un plan així de dir sota cavallo rei, però ell té com una sèrie de moviments que vol fer i de diferents alternatives de coses que vol provar. I a veure, hòstia, aquest senyor ha fet coses i té gent potent que treballa per ell i vol treballar per ell. O sigui, té els seus fans i té gent que, per molt que sigui un capullo amb algunes... Hi ha gent que vol treballar amb ell i que... Bueno, ja es veurà. Dic, si a algú no li agrada, que marxi de Twitter i ja està. És tan senzill.
Aquí, no, si amb la foto de l'antes i el després ja ho has vist.
L'avantatge que té és que no hi ha una alternativa a Twitter. Mastodon no és una alternativa a Twitter.
No
ho és, però, no ho està
però,
sent.
Marc, no
hi ha
no
cap
és...
xarxa que...
No, no és
perquè
una alternativa
a Twitter. Perquè cada xarxa és molt temàtica. Cada xarxa, o sigui, TikTok és una cosa, Instagram és una altra, Facebook és una altra.
Ara han sortit dos o tres també d'aquesta rara.
Han sortit, però no tenen la llei de Metcalfe.
De totes maneres, Marc, Mastodon
no vol dir
està...
que no es pugui caure, eh? No pot dir que no pugui sortir alguna cosa que el substitueixi, però de moment no hi ha algú que estigui anant a buscar activament a Twitter. És els de que... Mastodon, mira, ens està venint gent i no sabem què fem amb ells.
No, el problema de Mastodon... A veure, a mi Mastodon m'agrada, eh? Jo estic molt... l'estic fent servir ara com no l'havia fet servir mai i de fet segueixo pues, a l'Albert Cuesta, al Ganyet... O sigui, hi ha molta gent que està publicant també a Mastodon o que republica els
dos
està
publicant
mons.
A Mastodon perquè ho tenen connectat no, però, i el que conec...
No, i després estic perquè... seguint a un grup d'usuaris, temes de ràdio, de radioaficionats i altres històries que m'interessen, que només publiquen a Mastodon, no tenen un fork a Twitter o no tenen una rèplica a Twitter, d'acord? ¿Vale? Sí, i hòstia, m'està agradant. Vale? Sí que li reconec...
Em sembla que Mastodon serà el següent Clubhouse.
Li reconec una cosa, li reconec que la interfície és lletja, no té res a veure amb Twitter, ni amb la real...
Però, sí, però jo el que no entenc, el Product Manager de Mastodon... Hòstia, no hi ha Product Manager. Només entrar, descarregar-te l'app, et pregunta a quin server et vols connectar.
No hi ha.
Què m'estàs contant?
Però vull... Deixeu-me que faci un... Hòstia, a favor de l'open source i d'aquest tipus d'iniciatives. Vale, no és Twitter, vale? D'acord, no és Twitter.
No, clar. Ni ho vol ser.
Però per lo que jo estava fent servir darrerament Twitter, Mastodon em serveix. Jo estic llegint les notícies de la Deutsche Welle, en anglès. Per mi és un diari de referència, igual que ho és VilaWeb, vale? I el seu timeline de notícies l'estic llegint allà. Estic llegint coses de gent que publiquen a Mastodon que em semblen molt interessants de la temàtica que em parlen. ¿Vale? Puc seguir el mateix Leo Laporte. Leo Laporte ha dit que confia en Mastodon i ara estan publicant coses a través de Mastodon. ¿Vale?
Sí, però si tu vols llegir en Leo Laporte, el que has de fer és pagar els 7 euros que costa la membresia del Twitter, d'allà, porto... i anant al seu Discord.
Bueno,
i...
mira, és que, hòstia, Marc, és que ara m'ho has posat a Wimbow. Un segon, anava a pagar els 7 dòlars de membresia, ¿vale? Però m'he mirat el contingut i dic Android, Windows, no. I he trobat que una cosa que està dins de la membresia, és a dir, que no està fora de la membresia, però que m'interessava molt...
Diswigging antenes.
No, Hands on Mac.
Hands on
Mac? En vídeo. I Hands on Mac, que no és Diswigging Mac, és Hands on Mac, és un tema molt més concret, que parla de funcionalitats específiques, que aprofundeix molt. Només costa 2,99, xato. I jo dic, tot el demás no m'interessa, però esto sí, hòstia, pues, amb 2,99 ho tinc cobert. O sigui que si voleu fer la membresia...
Però és una newsletter, això?
No, són vídeos, és un podcast amb vídeos i àudios.
Ah, vale.
Però aquest
no, perquè
sí que és...
el que ha fet la gent de This Week in Tech...
Ah, és el que va voler fer l'Emilcar en Focus.
Els de This Week in Tech, el que han vist és que els està, cada vegada els està costant més aconseguir anunciants.
Està molt bé. Fet... Perdoneu, eh?
És que s'han muntat...
Si no heu vist mai This Week in Tech, si no heu vist mai This Week in Tech, que és un clàssic de fa molts anys, perquè Leo Laporte arranca del món de la ràdio, que per ser la jubila de la ràdio, ja no
el
participarà més.
Jo és el primer podcast que vaig escoltar, el de Leo.
Sí. Vull dir, imagineu-vos els anys que tenen, ho fan en vídeo i ho fan molt bé, tenen col·laboradors molt bons. No segueixen la branca oficial d'un editorial, ¿vale? Són
independents.
Sí, són independents. I tenen productes que estan molt ben parits. No, no Marc? No, jo ho trobo.
Sí,
per mi,
sí.
Per seguir l'actualitat...
D'entrada, jo no m'acostumo a perdre el que fan el diumenge, que és el This Week in Tech, que és el que té el nom de la casa. I a partir d'aquí, de vegades, doncs, en funció de si passa alguna cosa, doncs vas o a This Week in Google, o vas en el MacBreak Weekly, o vas en el Security Now...
El Security Now està molt bé.
O el que jo no em perdo, ara surt poquíssim, però quan surt val la pena, és el Triangulation, el que parla amb autors i coses, i la gent que té és molt bona. Llavors, el que han fet és que en comptes d'anuncis estan traient una línia de dir paga una subscripció de 6-7 dòlars al mes i tens tots els podcasts exclusius com This Week in Astronautes i coses així.
Sense publicitat.
I accés al seu Discord. S'estan muntant la seva xarxa... És a dir, el que tenim nosaltres en el grup de Telegram, que hi ha més activitat...
Ho fan de pago.
Hi ha més activitat al Telegram de Mossega la Poma.
Des d'aquell tema hi ha molta activitat, eh?
És algo tremendo.
El dia que la gent que estem a Mossega la Poma Telegram creem un servidor de Mastodon, estarà el que té el Trump que no està federat.
Ho havia pensat,
¿vale?
Eh?
El Tumblr, que ara Tumblr es passa a fa servir, diguéssim, la base de Mastodon. I el tercer, si anéssim, seria el grup de Telegram de Mossega la Poma. No sé si amb número d'usuaris, però amb participació, segur.
Amb participació, ja, hòstia, i a veure, el track...
Ara ja ho diuen, que no poden seguir el grup.
No es pot seguir el ritme. Ara ja està passant això que...
Només el de cuina, ja.
El d'energia i
en el...
Jo,
i en el futur serà tots gilipolles.
Jo l'altre dia, ja... jo us deia l'altre dia...
Aquest jo sempre el tinc vist.
Sí, perquè a tu et mola aquest magma.
És el millor, és
sí.
el millor.
Jo vaig dir l'altre dia, i ningú em va fer cas, i tu deia, està segur? Doncs pues sí, l'usuari del Telegram de Mossega la Poma, que més ha publicat, que més paraules ha escrit i que és més persistent, és en Josep Ruano. I ara que té un tòpic propi, lo peta. Us ho dic jo, eh?
És ell sol, ell sol.
Home, ell va, els altres publiquen rants, o el Toni s'enfada i publica alguna cosa, però és que ell publica receptes hechas con cocción lenta. Vull dir que són hores de receptes. Allà.
Sí, allò de dir, estic fotent un pastrami que el tindré d'aquí 15 dies.
Sí, sí.
L'agafa sí. L'engell i d'aquí 15 dies tindré el pastrami. Vale, tio, vale.
I explica tot el procés en aquests 15 dies. Com no serà el número 1? No, com no
fotos del pastrami, ara aquí...
Bueno, jo us dic...
Així m'agrada, que les receptes siguin software.
No penseu... Jo us animo, no penseu que és una substitució de, però per moltes coses serveix, i destineu un petit temps a donar-li un parell de voltes, a buscar on estan algunes de les comunitats dins de Mastodon, perquè jo m'he endut una grata sorpresa. Estic accedint a un contingut que no està brut o barrejat com em passava a Twitter, aquí està net, o sigui, és el que jo busco, potser perquè és nou, ¿vale? I que m'està agradant Mastodon, m'està agradant.
Jo on trobo el que busco està a Discord, el que passa que Discord com a aplicació...
Hòstia, Discord és horrible.
És molt
sí, està fet amb Electron, amb alguna merda d'aquestes.
És horrible, és horrible, ni les fonts, ni els colors, ni res. Que mal fet.
Anem a propostes ràpidament. Vinga, si no, Magma, tu tens alguna cosa que comentar o podem anar a propostes? No?
Pitjor que Riverside.
Què és dir, eh? I és el que fem servir ara. Vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Val, propostes, va molt ràpid, que hi ha poquetes i algunes, hòstia, tenen xixota, eh? Vale, a setmana del Black Friday la gent de Proton VPN fa descompte, en suport amb Dani Gaia i aprofiteu. Realment Proton està molt bé, és un servei de correu,
de VPN... Wine Describe també fan... Jo l'utilitzo i està bé.
Vale. Això és una curiositat que m'ha cridat molt l'atenció, ens ho va portar el Carles Terlux parlant de la Bjork. Vale? Diu... Us porto un vídeo de la Bjork explicant com funcionava un televisor al 1988. Diu, la gràcia del vídeo, a banda de sentir la Bjork parlant suaument un anglès molt cute, és que està remasteritzat i passat a 4K amb ajuda de la intel·ligència artificial. ¿Vale? Bueno, al final expliquen com han fet aquest procés. Bueno, jo no l'he vist, només he vist la foto inicial i es veu una Bjork super joveneta, em fa gràcia. També en Carlos Terlux ens parla de SpaceX, diu, SpaceX farà el coet per aterrar a la Lluna quan facin la missió Artemis 4. Hi ha un article enllaçat que explica tots els detalls per si voleu estar al
cas. Avui hem fet un cafè amb en Carlos Terlux. Ha vingut a casa meva i hem fet un cafè.
Ah, sí?
Sí, li he fet un cappuccino.
Ah, molt bé.
Li he fet un
cappuccino. Per cert, hòstia, no m'he oblidat abans, volia dir a la secció de contacte. Moltes gràcies, Carles Terlux. Moltes gràcies, Gran Cabuto, que ens han saludat a la part de Twitch, i diu a l'equalitzador, diu, el problema del senyor Elon són les formes, memes, emails i altres històries que són persones. Ningú recorda quan Elon va ser convidat a sortir de la direcció de Tesla per no enfonsar-la. Això és el que ens deia.
Sí.
Sí, mm-hmm. Té raó. Vale, seguim. Hòstia, això
per un tuit.
Per un tuit per ser un bocachancla. Perquè no li calia haver tuitat el que va fer.
Però és un bocachancla. Ella ho va dir, si ell fot totes aquestes coses, però no és una persona equilibrada, és un desequilibrat.
Sí, sí. Que hi ha molts directius d'empreses exitoses que són autèntics desequilibrats. Vale.
És un desequilibrat.
El que passa és que no ho fan públic, potser.
Bueno, no, el que passa és que tenen algú que els assessora adequadament i els diu, mira, tu ets un taradito, encara que et vagi molt bé l'empresa, ets un taradito.
Pues no sé en qui desconfio més, no. Amb el que ho diu tot així sense pensar, bueno, però... amb el que te l'esclava per darrere.
Sí,
eh?
Però, com a comentari educatiu, cal entendre que és... l'Elon és... és un desequilibrat, però ha triomfat malgrat que és un desequilibrat. No perquè és un desequilibrat. No. Vale? És a dir...
No, Marc. No, una cosa és el triomf i l'altra és el desequilibri.
El desequilibri, és a dir, hi ha
desequilibrats.
Ha triomfat malgrat ser un desequilibrat.
Exacte.
I no és una... No ha triomfat per ser un desequilibrat.
Tu pots ser desequilibrat.
Algú pot ser un desequilibrat i un desgraciat i un merdeta.
Però, perdona, sí. També pots triomfar i ser un equilibrat. No cal de ser desequilibrat.
Exacte. De fet, la probabilitat de que triomfis, de que si que ets
jo,
equilibrat,
pensant
certa mesura d'èxit és més alta.
I jo diria una cosa. Jo, de totes maneres, no sé si estic d'acord amb tu, perquè ara recordo tots els directors generals de les companyies on he treballat i crec que no tinc cap dit de la mà per comptar algú que sigui equilibrat, però bueno, amb permís d'en Josep Ruano, amb permís d'en Josep Ruano. Vaig a...
El que et disparava amb les pistoles Nerf?
No, hòstia, que vens ho passava.
No ho expliquis, això, que queda molt desequilibrat.
Però, ho havies explicat al programa.
Sí. Però bueno, això no és fort. Mira, una cosa, hòstia, que m'ha cridat molt l'atenció i m'ha agradat molt. Hòstia, Magma, mira't les propostes i fes clic i mira't el user interface d'aquesta pàgina web, que m'encanta. Ara ho explico. El Rup ens comentava un recurs web interactiu per veure l'evolució i l'actualitat de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i altres paràmetres al món. ¿Vale? Es diu Climate Trace. M'agrada molt el look and feel, moltíssim, moltíssim. Feia temps que no veia algú tan ben parit. I a més de que és tan maco i tot el rotllo i que pots treure el metà, el CO2...
El moviment m'està tardant l'hòstia, ara. Vale.
Hi ha una opció de mapes que és allà on veuràs d'una mica les... Però bueno, en general tot el disseny web d'aquesta pàgina m'encanta. Però hi ha una cosa que trobo encara més fascinant. I és que totes les dades que mostren es poden descarregar en local. I tu pots fer el que vulguis. Està superbé. Superbé. I, hòstia, i acabo les propostes que teníem en el guió, que aquesta ve d'en Tàfol Nebot, que diu, parlant de podcasting, d'un podcast que jo no coneixia, que és en català, que es diu Foc a Terra.
Que raro, hi ha tan pocs podcasts que no coneixem un, és raro, eh?
Bueno, doncs aquest podcast que el porten dos nanos, ara no he copiat els noms, no vull dir els noms, Marc, em sembla que es deia un d'ell i l'altre no recordo. Tomàs? No, és broma. Es diu Foc a Terra i parlen de podcast 2.0 i de micropagaments via criptomonedes que està dissenyat dintre de l'RSS del podcasting, aquest sistema.
Àlex i Marc?
Àlex i Marc, correcte. Doncs això, Foc a Terra.
Un podcast de minories per al gran públic.
Sí.
Que t'acostarà la tecnologia tal com
vale. He començat a escoltar-lo i al principi és una intro, bueno, pues, típic, dos col·leguites hablen, tal, pum.
Podríem convidar un dia.
Pensava, hòstia, un altre podcast de dos col·leguites parlant, no? I no. No. Després comencen a aprofundir, comencen a desgranar l'interior d'un arxiu RSS, quina ha sigut la seva evolució, com iTunes hi va fotre cullerada amb la seva informació, perquè l'RSS original no tenia res d'iTunes ni metadades d'iTunes. I encara em falta arribar a la part on descriuen les metadades inherents que ja existien pel tot el tema de les criptos i dels pagaments. Vale? No he arribat aquí, però em va semblar estava ben portat. Sí.
Està guai.
I that's all, folks. No sé si teniu alguna proposta més, vosaltres.
Ja ho tenim fet.
Vale, doncs me'n vaig a treballar, que m'he...
S'ha de tirar endavant el país.
Sí, hem de pagar les pensions.
És de pagar els IRPF, tio.
Tu penses que fins a quarts de 12 del matí estàs pagant impostos?
Hem de pagar els sous de...
Bueno, estem pagant d'impostos fins a quarts d'11 i fins ja que es fa de nit estem pagant el gas i la llum. Vull dir que...
Sempre estàs pagant impostos,
exacte. Bueno, guapos, moltes gràcies per haver arribat fins aquí i ens retrobem la setmana vinent. No sé, tu, Magma, almenys participar podràs que te vas en los mundos mundiales?
Sí, jo intentaré, sí, en principi, sí. Depèn de la connexió i tal.
Si internet funciona...
Home, sí que funciona.
Sí, en principi sí.
Ara estaràs lluny, eh? Tindrem una mica de microlag.
Microlag, sí. 11.000 quilòmetres, ni més ni menys.
Jo quan parlo amb ràdio no tinc lag, eh? Ahí lo dejo. Passa la velocitat intrínseca de la llum.
De la llum.
Ale, guapos. Ens veiem.
Vinga, adéu.
Adéu.